L'Hora Negra. Maica Navarro.
Bon dia i bona hora, Maica Navarro.
Et puc dir una cosa?
A veure.
Avui estàs molt sexy.
Ja comencem. Doncs, no serà per lo que he dormit.
Bueno, això ho estàs dient sempre últimament, però per a paternitat. No, però escolta, no canviïs de tema. Avui tens revolcón. Literal.
No ho sé.
Bueno, no?
No saber-ho està bé. Vull dir que...
Dubtes. Ah, és mío! Tu m'has somiat mai amb mi?
No.
I una miqueta?
No, una miqueta.
Una miqueta. Ja has tingut algun pensament...
Ah, sí, somiat a nivell, què? Per què m'ho fas, això, Maica?
Perquè t'estimo.
Sí, però és que em poso vermell i... A veure com ho fem contigo. Sí. Havíem de parlar de Trapero i ara em fots aquí. És que, clar, jo...
Vinga, arrenquem, sisplau.
No, arrenquem, sintonia. No. Ara com vols que arrenqui, jo?
Vinga, dale, coño, dale.
Però per què ho dius, que avui...
No pot suportar-ho, li mola tant. Li mola, sí que està... Audiència, està vermell, no?
Estic vermell com un pebrot.
Diana, ara li faig una foto i te l'envio.
No crec que ens estigui escoltant, aquesta hora. No ho crec.
Quina pena.
Estem
després li posa, sisplau.
Tots plegats treballant. Escolta'm, Maica...
I qui està, la criatura? Amb els iaios?
Amb l'àvia. Sí, sí.
Àvia, un petó.
Sort en tenim, de l'àvia. Maica, et volia preguntar... parlant de guapos de Catalunya, perquè, home, el personatge del qual parlem avui, el protagonista d'aquestes últimes hores informativament parlant, també té bastants pretendents.
Bueno, s'ha de dir una cosa, si és unanimitat. Atractiu és, i té una veu absolutament captivadora.
Anem
al gra.
Josep Lluís Trapero, que ha parlat en aquesta comissió aquestes últimes hores, feia molt temps que no el sentíem, i només que parli Trapero, tot això ja és notícia. Parla poc, però sembla que prepara molt les intervencions, per tant, el que va dir ahir estava calculadíssim. Va anar al Parlament, no sé si hi estàs d'acord, a cobrar algunes factures i a dir que ell el poden rellevar però no canvia. Tu creus que es va cobrar factures ahir, Trapero?
No, o sigui, jo crec que era una... O sigui, qui no... Arrencava, jo crec que així, la crònica de La Vanguardia. Només qui no coneix el major Josep Lluís Trapero podia pensar que no aprofitaria la seva compareixença al Parlament de Catalunya per aprofitar per obrir un debat, perquè jo crec que el que fa ahir el major, llegint aquest discurs que ha elaborat amb temps, és obrir un debat. I de veritat, és cert que els periodistes de successos, els que fem habitualment interior, o també després s'han afegit en el dia d'avui els analistes polítics, que es pot caure la temptació, o per la immediatesa, per l'economia de paper o de temps, d'agafar-nos allò que són, entenem que són titulars, que són dards directament contra la Conselleria d'Interior actual. Però és que jo crec que el discurs va més enllà. No és només... Oblidem-nos de Joan Ignasi Elena, oblidem-nos del conseller d'ara. Intentem entendre tot el discurs en la seva globalitat i el que vol dir el major. I el que vol dir el major és allò que ell interpreta que està passant després de 30 anys de carrera professional en el cos i després d'haver estat al capdavant de l'organització policial els últims anys i d'ostentar els galons més alts de la institució. Trapero, quan parla, si té alguna cosa és credibilitat, perquè la té i l'ha demostrat, com ha demostrat també responsabilitat i pertanyença i estima aquest cos. I ho va demostrar amb les seves declaracions a l'Audiència Nacional, al Suprem, i la seva actitud durant tot aquest, des del 2017 fins ara. Perquè no ens hem d'oblidar d'aquest procés. I ara no m'estic referint si va estar amb uns o amb uns altres, sinó va estar al costat del cos. I ahir ho va recordar en un moment donat. Ho va recordar quan parlava de jerarquia. I el que va fer va ser introduir elements de reflexió. Ostres, reflexionem. Ell no diu que la policia catalana no sigui democràtica, en absolut. Ell diu que aquesta policia podria avançar per ser encara més democràtica i que potser moltes de les crítiques que la part de la societat li retreu, de falta de transparència, etc., ostres, que els uniformats són els primers en treballar per aquesta línia. I clar, què passa? No estem acostumats a veure uniformats aportant idees i amb criteri propi.
Deixa'm
I aquest
sentir-ho.
És el que segurament posa les mans al cap a determinada gent, diu, què fa aquest? No, què fa aquest és que aquest és un alt funcionari de la Generalitat amb una carrera que s'ha guanyat per oposició, que té un criteri i té el dret de parlar.
Som una policia avançada democràticament parlant. El que puc assegurar és que si no ho som més, no és precisament perquè els Mossos i les Mosses no ho pretenguin ser. Els obstacles no estan a l'uniforme. Masses anys de gestió de les policies, des de plantejaments que tenen poc de democràtics i que són oportunistes i clientelars, no permeten créixer d'acord amb els interessos de la ciutadania.
Aquí no parla de l'interior d'ara, aquí parla de masses anys. I el que posa pel davant és, si no hem estat més, si no hem avançat més, no és per culpa dels uniformats. I posa exemples. Ostres, a mi m'encantaria que aquesta reflexió no s'agafés com només com un atac frontal cap a la conselleria, cap al conseller Elena, cap al seu equip, i no, sinó que, ostres, s'agafés i dius, va, anem a seure, anem a debatre, posin vostès exemples. A veure, i ahir em va posar uns quants. És a dir, ell explica com, no ara, sinó fa molts anys, des del 2015, que Mossos planteja a cada conseller que arriba, publicitar les dades de criminalitat amb un portal de transparència real, que la gent, la ciutadania, pugui saber sense filtres on atraquen, quan atraquen, si pugen, si baixen, al seu barri, a la seva... Això, per què la ciutadania no ho pot saber, això? A qui li interessa que això no se sàpiga en determinades ocasions? Ostres, o també explica, i és un altre exemple que explica, i insisteixo, no estic opinant, eh? Estic aportant elements perquè l'oient tregui les seves conclusions. Un altre element que aporta. Ostres, els uniformats que tenen les seves carreres, que a més reparteixen les funcions, hi ha uns quants que analitzen i treballen per la millora contínua del cos, per evolucionar amb allò que demana la societat. Què van fer? Doncs van fer un informe sobre ordre públic, que és un informe que ella ja explicava a 300 pàgines, que els membres de la comissió d'ahir no tenien, ningú s'havia preocupat en donar-los als membres de la comissió d'interior, i en el que posava de manifest la necessitat de fer un portal de transparència obert al públic perquè en cada manifestació la gent pogués sentir, veure gairebé de manera gairebé en temps real què estava passant amb la manifestació i quins elements d'ordre públic feia servir Mossos en cada moment. Per tant, a qui no li interessa la transparència? I és això el que posava de manifest ahir el Major. Insisteixo, oblidem-nos de Elena, Sant
sí,
Pere Espadaler...
Hi ha més moments, Maica. Hi ha més moments, per exemple.
Sí, claro.
No pot haver un mosso, molt menys un comandament, doncs que no visqui amb dolor determinades qüestions que hem viscut aquests dies. Per tant, no m'he estalviat en aquest sentit res.
Aquí parlava del dolor pels canvis que s'han produït. Aleshores, jo et vull preguntar, perquè és que estem parlant molt de que... O sigui, què està fent ara mateix Trapero? Perquè hem parlat molt d'aquesta comissió en qualitat del cap de Departament d'Avaluació i Serveis dels Mossos. Què és això, el Departament d'Avaluació i Serveis dels Mossos? Quina feina està fent ara mateix el Major Trapero perquè continua sent major?
Sí, el Major, de fet, continua... Evidentment, és que el galó de Major... No el perd perquè ho va guanyar amb una oposició.
Què està fent exactament ara?
A veure, ell, el que sí que explica en aquesta comissió a preguntes d'un diputat, el diputat de Vox a la comissió del Parlament li pregunta, vostè l'han destituït, l'han fotut fora de l'estructura del cos, i ell el que respon és, no, perdoni, a mi van intentar treure'm em van intentar retreure'm. De fet, em van col·locar, i fa aquesta frase a la resposta de dir, em van col·locar en un lloc per fer allò quatre papers, com si jo fos un vividor, i poc em coneixen per pensar que jo acceptaria aquesta cosa. Crec que tenim aquest moment del vividor.
A mi no m'han apartat de l'estructura del cos. Van intentar apartar-me de l'estructura del cos, però no ho han fet, perquè tinc els meus drets i els faig valer. És a dir, a mi se'm posava en un lloc fora de l'estructura a fer informes com una mena de vividor, que en uns altres àmbits pot funcionar, però amb la meva persona això no funciona. I jo vaig reclamar i exigir que a mi se m'havia de donar un lloc a l'estructura de comandament, i és on actualment estic.
Val, d'acord. I què fa exactament ara Trapero? Diu, quin poder té Trapero dins dels Mossos?
Això que ell diu, que sàpiga els oients, que ja que tots els que fem successos ho vam explicar en el moment quan va passar. Passa que, clar, sentir-ho del protagonista amb aquests termes, doncs, crida l'atenció. Però això ja ho vam explicar, que se li va intentar treure fora de l'estructura i que ell va reivindicar, escolti'm, perdoni, però miri vostè la llei, i jo sóc major, i el major no el poden fotre en un despatx, bueno, de fet no el van fotre ni en un despatx, el van fotre gairebé amb un galliner allà a les Corts, i ell va exigir els seus drets. Ell està al capdavant de la divisió de la DAST, la divisió d'anàlisi de serveis, i ho va explicar a la introducció de la seva, i de fet estava allà a la comissió com a responsable de la DAST. La DAST és una divisió que molt important, que depèn directament del director de la policia, del Pere Ferrer. El major despatxa setmanalment amb el Pere Ferrer, té un intendent de sotscap que estava allà, el Marc Torrà, que estava allà assegut allà al Parlament, té tres inspectors i gairebé són una trentena de Mossos. I el que fan ells és s'encarreguen de la inspecció contínua, anàlisi i avaluació de serveis. Hi ha diferents metodologies. Analitzen, per exemple, tot allò que té a veure amb el fer servir les Taser, tot allò analitzen que el procediment ha estat correcte, totes aquelles actuacions on hi ha una possible vulneració dels drets de les persones, també, i després, de manera aleatòria, a l'atzar, ells poden agafar qualsevol actuació del cos i analitzar-la. Doncs, per exemple, els temps d'espera en una comissaria em consta que s'havien analitzat, de fet, queixes que una ABP pot derivar a la DAS perquè analitzin comportaments, és inspeccionar contínuament la feina diària del cos de cara a la millora. I, de fet, és un organisme que, des de la pròpia DAS, s'han analitzat com altres institucions policials arreu del món, o fins i tot organismes que no són policials, quins organismes tenen propis d'avaluació contínua de cara a la millora. És això el que fa la DAS. I és molt important de cara a aquesta, insisteixo, avaluació contínua. I fan informes que s'analitzen dins del cor quan diu, ei, les llistes d'espera en una comissaria per fer, això no està funcionant. O recordo el moment en què la gent deia, van sortir queixes de gent que anava a una comissaria i deia, cita prèvia, com s'estava pervertint l'ús de la cita prèvia. Doncs tot això es converteix en informes que el que ha de fer el cos és, analitzar-los i aplicar-los de cara a aquesta millora contínua.
D'acord.
Però l'ADAS no l'inventa, el senyor Elenas, sí. Ja portava temps.
Et vull preguntar, aleshores, això és el que està fent ara mateix el major Trapero. Sí. Què vol ser Trapero els propers anys? El seu futur es juga només dins dels Mossos o pot sorprendre, per exemple, com alguna vegada se li ha plantejat d'anar al sector privat, o s'ha especulat que podia tenir ofertes del sector privat, o fer el salt a la política. Això és una possibilitat real o no?
Bueno, això l'hauria de respondre ell, però el que sí em consta que durant, quan el conseller Elena es fa càrrec, quan Esquerra Republicana es fa càrrec de la conselleria d'Interior, passen aquests primers mesos, i també s'ha explicat fins a la seva destitució, on es filtra de manera interessada diferents ofertes de Trapero a la privada, per debilitar la seva postura al capdavant del cos. I ell, per activa i per passiva, jo crec que el que ha demostrat, i no respon per ell, però jo em limito als fets, el que ha demostrat és que el seu compromís amb el seu uniforme és el que és, i és evident. Ell és un home que va començar tercera o quarta promoció de Mossos, que la vocació, no tenia vocació policial, però sí que tenia una vocació de servei, i que, que la seva vida està lligada professionalment a aquest uniforme i de fet, un compromís que, insisteixo, el va comportar a passar en alguns moments un autèntic calvari, perquè hem de recordar que aquest home li demanaven uns quants anys de presó, i la seva, i quan ell va parlar, veieu que és que crec, per entendre allò que diu, i quan se'l critica, alguns que el critiquen ara o intenten desprestigiar les seves paraules atacant el personatge, jo no puc deslligar el trapero d'ahir de la comissió del Parlament de les declaracions de 6 o 7 hores al Suprem i 18 hores a l'Audiència Nacional, en la que no estava salvant-se amb ell personalment, sinó que estava salvant el cos de Mossos d'Esquadra, la policia autonòmica de Catalunya, la policia d'aquest país, la policia que depèn del Parlament i que en cap moment en les seves declaracions vol deslligar de la política, i que és lleial amb la Generalitat de Catalunya, que és lleial al seu conseller i que és lleial al seu director. Però el que adverteix ahir, trapero, és que aquesta policia, aquests comandaments, que per això són comandaments i per això hi ha una jerarquia, han de saber posar límits, i que és beneficiós per aquesta policia posar aquests límits. Límits per què? Límits quan allò que ve de l'altra part no s'allunya de l'objectivitat i l'imparcialitat obligada i forma part del partidisme. És a dir, per exemple, quan Esquerra Republicana pacta amb la CUP que Mossos d'Esquadra no enviarà antiavalots a un desallotjament, això és una ingerència política. Es vengui com es vengui, això és una ingerència política. Voler-li dir-li a un comandament de la policia qui i com ha d'enviar amb una manifestació o amb un desallotjament és una ingerència política.
Una ingerència sí. o una decisió política, no?
Vull dir, però aleshores no ho veig.
De la mateixa manera que també ho és feminitzar el cos. De la mateixa manera que també ho
és. No és comparable. Roger, aleshores, si tu vols que a partir d'ara, en determinades actuacions, no hi vagi la brigada mòbil, assumeixo com una decisió política, però no ho venguis com un criteri tècnic. No ho camuflis amb un protocol d'actuació tècnica. Assumeix, surt i diu, políticament he decidit que això és així i canvio la llei perquè a partir d'ara a determinades manifestacions que a mi m'interessin com a responsable polític no enviaré la Brimo, perquè d'altres sí que envien la Brimo. Aquesta és la ingerència. Feminitzar el cos és una decisió política absolutament legítima i que molts, entre elles servidora, i estic convençuda que Estela també, perquè he parlat amb el comissari Estela, i molts comandaments del cos, s'aplaudeix amb les mans i amb les orelles, perquè crec que és necessari i obligat.
Però, per exemple, no enviar a la Brimo un desnonament, jo crec que també respon a una demanda social, no?
Si no és canvia la llei? Canvia la llei, però no ho venguis com un criteri policial, perquè policialment, amb un responsable, amb un comandament policial, no li has de dir quins policies... O sigui, i parlem de desnonament d'una manifestació o qualsevol actuació. Si en aquests moments estan assaltant la meva perruqueria, que és aquí a Hard Time, i de sota veiem que estan entrant a atracar, escolta'm, el cap de torn de Mossos d'aquí, de Sarrià-Sant Gervasi, sap perfectament quins uniformats han d'anar a resoldre aquest conflicte. No cal que vingui un polític, perquè un polític voldrà que enviï Brimo, o si és un altre polític voldrà que enviï Ciutat Ciutadana, un altre voldrà que enviï de Paisà. No, criteris policials. Però si tu vols una actuació policial que està sota el teu interès partidista d'aquest moment, que és el que a tu t'interessa políticament, aleshores ho expliques i canvies la llei, però no ho venguis amb un protocol. Perquè, escolta'm, aquest protocol de desnonaments que es va presentar l'altre dia porta un any, molts mesos al calaix guardat. Per què? Perquè, finalment, la conselleria s'ha donat compte que aquest pacte amb la CUP és inviable tècnicament. No poden, perquè va contra, perquè no poden fer-ho, i ni sa gent que ha canviat l'articulat d'aquest protocol. Perquè no? Perquè és un protocol d'actuació policial. I davant d'actuació... Clar, no ho venguis com... perquè socialment, jo sóc més empàtic socialment. Però què vol dir? Si no és una qüestió... Si és que a l'uniformat no li has d'explicar res d'empatia. Si cadascú sap la seva situació personal. Aquí no és una qüestió de qui és més empàtic o no. No és una qüestió d'això. Estem parlant d'una operativa policial. Canvia la llei. No derivis a la policia la responsabilitat de qui. El problema de les famílies vulnerables que es desalotgen no és de la policia. Amb ell el que li ordena un jutge és tregui aquells d'aquí davant. Ja està. Ja està.
6 minuts per arribar a 11:15 del matí. Els Mossos d'Esquadra continuen sent notícia avui a través de la veu d'una persona que feia molt temps que no sentíem, el major Josep Lluís Trapero. Maica Navarro, moltes gràcies.
A vostè.
Fem una petita pausa i de seguida anem a passejar ara al Mercat de Sants.
És que si em treus la llengua d'aquesta manera, com vols que no pensi
Miquel
que...
Miquel López i Turriaga. Intentarem omplir la nevera de casa anant al supermercat sense que la inflació ens passi gaire al peatge.
Difícil,
però farem l'exercici. Ara anem cap a Sants. Fins ara.
El suplement amb Roger Escapa.